Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull ens dona prou proves de moltes obres d'ell sobre ell mateix, sobre com era. Les obres de Llull donen un gran nombre de referències biogràfiques. També els seus deixebles i coetanis en parlen sovint. I així mateix es disposa d'un seguit de referències documentals burocràtiques que completen la informació disponible sobre el seu periple vital. Una particularitat de la informació disponible sobre la vida de Llull és la referida al seu estat anímic en els distints episodis de la seva vida, que ell mateix deixa consignats per escrit. En conjunt es pot dir que el grau de coneixement biogràfic de la seva vida és molt alt per a una persona que visqué a cavall dels segles XIII i XIV. Llull fou un home de personalitat desbordant, amb una vida pública frenètica, que va estar en contacte permanent amb reis i papes, viatjar de manera incessant i donant lliçons a les universitats, disputar amb la major part dels intel·lectuals de la seva època, participar en concilis, promoguer creuades, evangelitzar infidels, fou empresonat, patir crisis personals devastadores i, amb tot, va poder formar un corpus literari dels més extensos, diversos e intensos i personals de l'edat mitjana.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Soc Ramon Espadaler i m'agrada parlar clar i català. Catalunya es fa dia a dia. Es fa creant feina, amb esforç i amb valors. Catalunya és més forta com més fortes són les seves famílies. Es fa amb justícia social, es fa amb seguretat i sempre dins d'Europa. Catalunya es fa amb la força del seny.
Unió.
El 3 d'octubre, excursió del Club Més Amics al Monestir de Santes Creus. Vine amb nosaltres i gaudiràs del dinar de germanor, la visita al monestir i al casc antic del Vendrell i el transport d'anada i tornada. El dissabte 3 d'octubre, Santes Creus amb el Club Més Amics. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmésamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua. Avui iniciem una nova temporada, una temporada on us portarem l'actualitat econòmica i social més destacada. A través d'entrevistes i de tertúlies reflexionarem sobre la societat que tenim i la societat que volem, sobre la situació del món des d'una perspectiva econòmica, però també humana i de valors. Obrim així la temporada del Plusvàlua, donant la benvinguda al nostre tècnic, Jordi Carretero, a l'equip de producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que han preparat una temporada d'allò més interessant, i al nostre patrocinador, l'Agència Catalana del Consum. Comencem avui amb música de Blaumut, perquè ahir va començar el Mercat de la Música Viva de Vic.
Una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals.
Aquesta setmana han començat la guarderia, l'escola, l'institut, els centres professionals i la facultat, milers de nens i joves a Catalunya. És, per tant, un bon moment per fer una mica de balanç, i més en temps de campanya. Parlem molt de fiscalitat i de molts termes econòmics, però cal també parlar, i més ara, de la família, de totes aquelles bases, dels valors que anem introduint als nostres fills i filles al llarg de la seva vida. Estem a la cua en natalitat i la manca de vies de conciliació fa que perdem talent femení, per exemple. Ens preocupa la família, la conciliació, la relació entre empresa i família i ensenyament. D'això, precisament, hem tingut l'oportunitat de parlar avui amb el senyor Ramon Espadaler, cap de llista per Unió, que es presenta en aquestes noves eleccions que tindran lloc d'aquí 10 dies. I hem pogut saber la seva opinió sobre tots aquests temes. Tot seguit, en parlarem aquí, a la tertúlia, a l'Àgora del Plusvàlua. Senyor Espadaler, la natalitat no és el nostre punt fort a Catalunya. Fa anys que no aguanta, i a més les previsions any rere any no són esperançadores. Com veu aquest tema des d'Unió?
Doncs, miri, precisament aquest és un dels temes que nosaltres intentem posar-hi el dit a la llaga en la nostra proposta política. En el següent sentit, mira, és curiós que estem fent un debat intens doncs sobre les pensions, com les pagarem, si una Catalunya independent, si no independent, les pensions les pagarem o no les pagarem en funció doncs, de la natalitat que tinguem. Clar. I ara som els tercers per la cua d'ell de tot el conjunt de la Unió Europea, i per tant creiem que és hora ja d'agafar amb valentia a l'expressió del toro per les banyes i començar a fer polítiques doncs, de suport a la família, que és, en el nostre cas és l'eix central doncs, de les propostes que fem, i en aquest àmbit, doncs, molt concretament, de recolzament a la natalitat, de facilitar les coses a les famílies, a les persones, doncs, perquè puguin doncs, tenir fills, que els puguin posar i que això no vagi en compte i no hagin de triar entre carrera professional i maternitat en molts casos, o tenir un fill o poder progressar en l'àmbit doncs, econòmic, que no hi hagi aquesta disjuntiva.
Justament el tema de la conciliació és un tema que en el Plusvàlua l'hem tractat abastament, perquè és un tema que ens preocupa. Moltes dones es veuen avui en dia amb la necessitat d'abandonar la seva carrera professional o reduir-la per tal de poder estar criant els seus fills, que moltes vegades no troben altres solucions o a vegades són cares.
Sí, no, nosaltres tenim algun tipus de propostes en aquest sentit. Marge al costat de les de conciliació de vida laboral i familiar, una de les propostes que creiem que és factible en una propera legislatura, si aquesta doncs, dura 4 anys, doncs, d'avançar i acabar, per exemple, doncs, amb el concert dels 0-3 anys. Vostè sap que l'educació, doncs, llei en mà, llei estatal, en aquest cas, s'ha de concertar a partir de, doncs, dels 6 anys. Mm-hmm. Catalunya en el seu dia va ser un esforç molt important, jo crec molt en la bona direcció, que era concertar les escoles del 3 al 6, i ara ens queda un 8 aquí, que és el 0, de fet seria l'1, el 0 als 3 anys, que nosaltres el que proposem, doncs, que les guarderies, que les llars d'infants, tant si són de titularitat pública, municipal, com privada, puguin, en definitiva, tenir aquest concert. Això què ens ajudaria? Doncs, alliberar, en part, poder garantir, doncs, aquest retorn, doncs, moltes vegades, de les mares o de les famílies que han d'optar a veure si es cuiden de la criatura o si treballen per pagar una guarderia, que ara estan, en aquests moments, doncs, al dia d'una subvenció, que una és més gran, l'altra és més petita, i per tant, amb aquesta incertesa tan gran. Aquesta és una proposta ben concreta, ben tangible i ben real.
Senyor Espadaler, parlàvem fa un moment del tema de les pensions. És un tema tractat en aquestes eleccions en molts debats, no? Perquè precisament gràcies als avis que cuiden els nets i que també ajuden econòmicament els fills, moltes famílies poden tirar endavant. Com veu el futur de les pensions?
Doncs a veure, el futur de les pensions no es partirà coets. Hi ha un risc objectiu cert degut a precisament la piràmide d'edat. Aquesta és la principal i primera causa. Per tant, aquí tenim un problema que si els polítics només tenim curta mirada, doncs de la propera legislatura, de les properes eleccions, difícilment doncs ho resolvem. Per això en aquell dia vam aplaudir i ens vam comprometre en el seu dia amb el pacte de Toledo, que són les maneres de fer això. D'entrada, traguem del debat polític-partidari perquè tindrem mal, perquè no pot ser que utilitzem el tema de les pensions doncs, per tirar-nos el pla dels uns dels altres i que els uns pels altres no quedem resolent res. No? Per tant, advoquem per un acord ampli, d'ampli espectre, en aquest sentit que pugui, en definitiva, garantir el que són les pensions de futur, que en aquests moments no estan garanties, però a la base, el que és la necessitat de tenir gent, evidentment, jove que hi entri, gent que cotitzi, i per tant cal, aquesta és l'altra derivada, no menys important, guanyar terreny, evidentment, a l'atur. I nosaltres creiem que en una legislatura doncs, completa de 4 anys amb els indicadors macroeconòmics que són raonablement positius, hauríem de ser capaços, des de l'estabilitat política i per a determinades mesures, que aquests indicadors arribessin a les nostres llars en forma de treball, en forma de feina, que és el que demana com a primera preocupació molts dels nostres conciutadans. I creiem que fent les coses ben fetes podríem passar del 19,1% d'aturats que tenim en aquest moment a Catalunya a un 15%. I encara ens quedaríem al percórrer. Però per això cal estabilitat. I per això nosaltres, quan demanem estabilitat, estem demanant també estabilitat per fer polítiques reals, concretes, tangibles, al servei al costat de les persones i de les famílies.
Parlant, senyor Espadaler, de guanyar terreny a l'atur, també parlem d'ensenyament, parlem de la formació dels nostres joves que acaben un període llarg de formació sense moltes opcions de trobar feina. Creu que cal fer canvis en la formació que reben, en el plantejament de la relació formació-empresa, o és una qüestió més a nivell del mercat laboral?
No, aviam, són els dos costats. Jo crec que tot l'àmbit formatiu ha d'estar atent i cada vegada n'està més. En aquest sentit, s'han fet passos en positiu, atent a quina és la demanda en els diferents entorns territorials, perquè no és el mateix la Garrotxa, és el Baix Llobregat, que el de les Terres de l'Ebre, o que el Segrià, per entendre'ns, o el que l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, està atent a les realitats territorials i a quines són les demandes del món empresarial. Jo crec que en aquest sentit, la nova llei de la formació professional, que es va aprovar d'una manera molt unànime i molt transversal en aquesta legislatura, abans que fos usada al Parlament, està en la bona direcció. Per tant, aquest és una de les qüestions que s'hi ha d'incidir. Aquesta llei s'ha d'aplicar i ha d'haver aquesta formació dual, aquesta capacitat de les empreses doncs, de poder ocupar aquestes persones mentre s'estan formant, perquè això és bo per les empreses i és bo per les persones. No? I, per altra part, jo crec que també en el món econòmic, empresarial, doncs han de ser capaços d'identificar doncs, aquestes demandes i de traslladar-les bé en l'administració amb l'antelació suficient per entendre que es puguin anar fent els programes.
Moltes gràcies, senyor Ramon Espadaler, cap de llista per Unió. Com agafa aquests propers dies de campanya, de força, d'energia?
doncs, amb molta energia, amb força, amb empenta, amb ganes i molt convençut de que estem fent. Nosaltres estem per defensar doncs, els nostres drets com a país, com a nació. Estem en la feixa d'aquells que diuen així no es pot continuar, però la nostra sortida no és la ruptura, la nostra sortida és el diàleg i canviar allò que no ens agrada, que són moltes coses de la realitat, però des de dintre, sense enfrontaments. No ens trobaran en el front dels uns contra els altres, ni dels altres contra els uns, ens trobaran comptant amb tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país per sortir d'aquest doncs, objectiu, per ser respectats com a nació, per tenir oportunitats de perspectiva social i econòmica i per fer polítiques socials en les que hem perdut doncs, a causa de la crisi en el terreny i que hem de recuperar al cap d'any per dignificar les persones, exactament com a nacionalistes, però també com a humanistes. I hem de conjugar bé doncs, tots aquests aspectes i això és el que farem i el que estem explicant aquests dies de campanya electoral i trobem de sortida.
Moltes gràcies, senyor Ramon Espadaler, per haver-nos atès als micròfons del Plusvàlua de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vostès.
M'he topat amb els teus ulls, que em miraven des de lluny, on es troba el que em falta i el que vull. I oblidant-nos del present, hem tornat a ser com nens, abraçant amb valentia aquest moment.
Doncs els Catarres, que ara estem escoltant amb aquest tot color, són de les terres de la vora d'on és el senyor Ramon Espadaler, de les terres usonenques, i amb aquesta entrevista que ja ens prepara una mica per la campanya, per alguns temes importants de fons, de valors, d'empresa, de conciliació. Obrim l'àgora d'avui. Avui tenim els nostres tertulians de luxe, podríem dir. Tenim el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Moltes gràcies. I amb aquests qualificatius em sembla que són impropis.
Home, és però veritat, el primer dia que comencem el programa. I tant. També tenim la senyora Mireia del Pozo, advocada, exconsellera municipal i mare, podríem dir, perquè amb els temes que toquem avui, aquest tema és important.
Sí, bona tarda, moltes gràcies. Sí, amb tots aquests punts i temes que toquem avui, el fet de ser mare i amb dos fills molt petits, crec que és important i significatiu.
I també tenim amb nosaltres el senyor Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press i professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Per parlar d'ensenyament des de diferents vessants. Avui parlarem de tots els temes que hem tocat amb el senyor Espadaler, natalitat, ensenyament, pensions, l'atur... Però, clar, no podem obviar que avui, aquesta primera setmana, comencen l'escola, els nostres fills, filles, nets, guarderies, escoles, etc. Parlàvem amb el senyor Espadaler sobre la natalitat. La natalitat que està o estancada o de capa caiguda. No aconseguim sortir-nos en... Com han vist la seva resposta i com veuen vostès el tema?
Ja per trencar el glaç, la seva resposta la trobo molt pertinent. És a dir, nosaltres podem parlar molt d'un país, però aquest país està ple de persones i, per tant, hem de començar parlant de les persones. I les persones són les que després, agrupadament, donen un sentiment, fan un tarannà i generen, doncs, un nucli que esdevé el que vulguin que sigui, no? I, a més, si hi ha unes arrels de tipus cultural, llavors ja hi ha tots els ingredients per dir som una nació oberta. Per tant, em sembla molt pertinent, que tal com comencem, diríem, aquest nou curs, des del punt de vista del programa, doncs comencem parlant de les persones. I, per tant, un país és el que són les persones, que són els pares, els avis i els nadons, no? I, per tant, s'ha parlat d'un dret que és fonamental. Un dels pocs drets fonamentals reconegut per la Declaració Universal dels Drets de l'Home és el que cada persona pugui fer amb llibertat, el que cregui que hagi de fer d'acord amb les seves conviccions, des d'actuar, formar una família i després educar els fills que són teus, no són pas de l'Estat.
Tenim dificultats avui en dia amb la societat que tenim per tenir fills?
Sí, moltes. En primer lloc, jo diria la situació econòmica. Avui dia els sous no permeten viure d'un mateix sou. Fa dos dies estava parlant amb un alemany que està aquí amb una empresa multinacional i em deia que allí no és tan necessari que la dona treballi, La dona més aviat s'ocupa de pujar els fills i, bueno, si de tant en tant surt algun treball, molt bé. O sigui, que el sou que és que guanya Àustria per part de l'home és suficient per pujar una família. Diu cosa que aquí a Espanya no és així. Va dir. O sigui, per tant, aquí tenim la primera mancança, que potser doncs, tenim una economia massa estressada, diríem, en contra de la família. Per altra banda, bueno, és que això seria molt llarg. Per altra banda, jo diria una altra cosa aquí en relació al fet de tenir fills, no? L'habitatge. L'habitatge és un valor, diria, molt important i un valor molt important també en el pressupost familiar, massa important en el pressupost familiar.
Més d'un 60% del pressupost familiar en l'habitatge.
Sí, sí.
Fet que fa que les entitats bancàries recomanen que sigui un 40% màxim.
Sí.
Que ja és moltíssim. Però actualment estan un 60%.
Sí. Per tant, aquest és un altre punt, diríem, i tants habitatges buits que hi ha, eh? O sigui, és un altre punt que juga en contra de la... I després del pressupost familiar, no? I després l'escola, també, perquè els horaris de l'escola són bastant incompatibles, diríem, els horaris de la feina. Llavors, doncs, les mares i els pares moltes vegades han de fer mans i mànigues per anar a buscar els nens, per anar a portar-los, per anar a tal... És a dir, ells tenen la seva feina i la seva feina no segueix... L'horari de la seva feina no equival a l'horari dels nens al col·legi.
Sobretot el de l'acabament, no? De l'acabament de la feina.
Sí. Mm-hmm.
Sí, però, bueno, n'hi ha, per exemple, que comencen la feina a les 8 del matí, i els col·legis no comencen fins a les 9. Però...
Clar, i qui porta els nens a les hores?
Els
has de pagar amb algú perquè et porti els nens.
Has de pagar amb algú perquè es porti els nens.
I has de valorar si et surt a compte o no et surt a compte.
Aquest és el valor que acaben fent algunes mares, no, senyora del Pozo?
Sí.
De dir fins a quin punt jo haig d'estar dedicant-me a una feina que em paga exactament el mateix que em costa tenir el nen amb algú altre.
Correcte. Sí, jo abans de contestar això m'agradaria contestar la primera pregunta respecte al que ha comentat el senyor Ramon Espadaler sobre la natalitat. Quan ell parla sobre les polítiques de suport a les famílies, que el que s'ha de fer és facilitar les coses a les famílies, he llegit el seu programa electoral i una de les mesures que proposa, que ell aquí no ha entrat concretament, però a mi com a mare i com a persona que estic completament a favor, doncs, de que la xarxa és la família, perquè en el moment que algú en aquesta societat té un problema, a qui recorrem? A les primeres persones que recorrem és a les nostres pròpies famílies. Aleshores, el que hem de fer és una xarxa forta. Una de les coses que es proposa en aquest programa és la introducció d'una ajuda a la natalitat, que en aquests moments aquí a Catalunya no la tenim. Fa anys havia existit a Espanya, però, degut a temes econòmics de la crisi, no hi és. Doncs el fet d'introduir una ajuda de 500 euros amb la natalitat, ja sigui pròpia o d'adopció, és indiferent, perquè un és pare i mare. De la mateixa manera, el fet d'aquesta ajuda de 500 euros inicialment va molt bé. O sigui, trobo ja una bona entrada. I d'una altra banda, també una altra cosa que es proposa és que els primers anys de vida d'una criatura, quan una família té un fill, o és igual, una família monoparental, això és indiferent, amb aquí no entrem, l'assignació de 1.200 euros anuals. Per tant, aquí, per fi, entraríem ja a equiparar-nos amb els països europeus. Que això també algunes vegades ho hem parlat, com estem aquí, doncs, tema de dones, tema de conciliació, que aquí estem a la cua. Doncs en aquest tema, per fi, si això sortís, trobo que és una molt bona proposta, el de 1.200 euros anuals. Quan abans el senyor Salvador Aragonès comentava el d'Alemanya, d'aquest amic, que les dones no treballen, hi ha la majoria...
Àustria.
A Àustria, doncs, a Àustria, però a Alemanya també conec casos d'amics que les seves mares, això t'ho expliquen en primera persona, des de fa molts i molts anys, les seves mares, quan els tenien a ells, rebien 3.000 euros. I a partir d'aquí l'assignació era de 3.000 euros. Clar, això és una grandíssima ajuda.
De fet,
si em permet un incís, a França han trencat el tema de la baixa natalitat degut a les ajudes familiars. És a dir, França, que sí que era tradicionalment el país de més baixa natalitat, doncs s'ha trencat i ara és un país d'una natalitat acceptable.
Perquè s'ajuda molt, sobretot a partir del segon fill. Em sembla que cada fill...
Sí, es va cobrant una mica més. Si això ha ajudat a França, doncs, si anéssim aplicant aquí aquestes mesures, aconseguiríem invertir aquesta piràmide que ens estem trobant ara amb el problema de les pensions i que cada vegada ens trobarem amb més. Uh-huh. Aleshores, si fem lo dels 500 euros, 1.200 euros, comencem també a equiparar, que això és bàsic, el tema dels horaris...
Clar, és el tema que volia introduir jo. És una qüestió només de diners o també és una qüestió de compatibilitat, a vegades? Tant d'horaris com de capacitat, també podríem dir, de capacitat de poder arribar a tot.
Les empreses, crec, que haurien d'estar motivades, i se les ha de motivar d'alguna manera, perquè contractin a dones que han deixat de treballar per motius familiars, d'haver tingut fills... Precisament per això que comentàvem, no?, de lo de l'escola. Si jo no puc arribar a acompanyar el meu fill a les 9 perquè he d'anar a la feina, qui em porta la criatura? Ja he d'estar pagant uns diners. O qui m'anirà a buscar la criatura?
Una persona que hagi deixat de treballar durant un temps perquè sí. ha decidit estar amb els seus fills, sí. Que sigui fàcil d'incorporar. Aquest és un tema difícil, no és fàcil, la incorporació de la dona després d'un període de baixa.
Sí, i aviam, jo ara per una mica revoltar una mica la tertúlia, no? Tot això és molt important, inclús quan es parla de l'ensenyament, doncs la qualitat, obvi, però a vegades no pensem en les actituds. I ja que avui també volem parlar d'ensenyament, més que molta ciència, que és necessària per ser competitius i poder fer un treball creatiu i inclús facilitar la innovació, però crec que s'ha de buscar el valor del servei, la solidaritat, en el fons, aquella actitud que... I per què ho faig, això? Què en trec jo? Mira, doncs en trauràs que tindràs una satisfacció personal, però a més ajudaràs els teus veïns. Per tant, em sembla que també, amb aquest tema familiar, a vegades també l'ocupes de l'empresa. No, hi ha d'haver-hi els ajuts. És una veritat com un temple que, en política familiar, els belgues tenen una legislació que és per mirar-la, inclús copiar-la bé.
Sí, sí.
A Alemanya... Hem vist que també va referir el senyor Aragonès a un austríac, per tant, bueno, ja és una mica aquesta branca germanòfila, no?, a França, i per tant s'ha d'incentivar, però no per diners es prenen decisions tan importants com és, i per tant hi ha d'haver, el que no és de penalitzar-ho, i sobretot fomentar-ho. Jo me'n recordo un temps enrere, quan deia tindre una nena, donava l'enhorabona. Ara a vegades la gent diu, ui, malament, perquè entres en una vida de moltes dificultats, aplanem-les.
Sí, sí, jo tinc companys, no sé si els hi ha passat, que quasi demanen permís als seus pares per tenir ells fills, perquè al final qui s'encarregarà dels fills seran els seus pares, és a dir, els avis, no? Clar, ha d'haver-hi...
Això és kafkià.
Alguns dels països que hem anomenat són alguns dels països més productius de la Unió Europea. Per tant, ha d'haver-hi alguna manera de poder conciliar el creixement familiar i de la natalitat amb el benestar social. I, si m'ho permeten, a mi m'agrada que la dona treballi. És a dir, la situació de que una dona pugui decidir si vol treballar o no, també m'agrada. Però que...
I és bo.
Que sí, és bo que treballi. És a dir, que no promocionarem el fet de que no, la dona es quedi a casa cuidant els fills, ni molt
menys.
Com en, seria una mica més en el cas... austríac, però bé, allà s'ho poden plantejar, si una vol treballar o no.
Sí, però aquí el que plantegem és facilitar les
Exacte.
Coses a la família, a la vida familiar, el fet de poder tenir fills, perquè tal com tu deies ara fa un moment, Carla, dius que actualment hi ha gent que es troba amb el fet d'haver-li de consultar els avis. Escolti, es podrà fer càrrec del meu fill, em podrà donar un cop de mà... Doncs particularment m'hi he trobat. Jo amb el meu primer fill cap problema, però amb la meva segona filla no els hi vaig haver de preguntar als meus pares, però sí que la meva filla està aquí, sort, i gràcies als meus pares que han ajudat moltíssim, perquè el primer any de la meva filla jo estava amunt i avall treballant, no parava, i bueno, doncs tampoc em sortia a compte deixar-la a la guarderia, és així de clar, on també ha de mirar una mica tot plegat, i bueno, i també els pares, crec que, o en aquest cas els pares meus, els avis, són precisament persones que poden ensenyar moltíssim, transmetre valors, que això és molt i molt important. I...
Doncs ara parlarem de valors.
Parlim d'aquells mons llunyans de les espècies per catalogar que ningú mai ha vist abans. Portim aquells marremots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar. Viatge fragmentat, un fascicle setmanal. Sóc l'home que busca, perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Perquè no hi ha...
Els Amics de les Arts, que també estaran aquests dies al Mercat de la Música Viva de Vic. I estàvem parlant a la tertúlia del Plusvàlua, aquest primer programa de la temporada, amb els nostres tertulians, el senyor Lluís Alegre, la senyora Maria Mireia del Pozo, perdó, el senyor Salvador Aragonès, sobre temes de base, com és la natalitat, la conciliació familiar, la família i l'ensenyament. Perquè aquesta setmana han començat la guarderia, les escoles, la universitat, els instituts, la formació professional, molts nens i nenes joves de Catalunya. Com veuen, volia preguntar-los, l'ensenyament, el plantejament del programa educatiu que tenim a Catalunya? Parlem en general, després, si volen, el senyor Alegre apuntava, doncs sí, les ciències estan molt bé, però caldria potenciar en valors. Potser després concretarem, però en general com veuen la carrera una mica d'un nen que comença ara a l'escola fins al final? Senyor Aragonès, vostè que és expert educació.
Anem a veure, jo he vist els alumnes a la universitat.
Veu com arriben?
Com arriben, i sincerament, arriben malament. És a dir, arriben amb un nivell baix. Ens hem omplert la boca de dir l'ensenyament a Catalunya, l'escola catalana és una escola d'èxit, és una escola d'un fracàs. Que em perdonin, però és una escola d'un fracàs, perquè això només cal mirar els informes de PISA, Catalunya està al final, no d'Europa, d'Espanya. I que, per tant, els nivells educatius que s'han d'adquirir al final de primària, després d'ESO i després de la selectivitat, doncs estan més baixos que en altres llocs. Amb un nivell de, diríem, de fracàs escolar, de l'ordre del 30%, i s'ha baixat una mica, però a mi m'agradaria saber si s'ha baixat perquè han baixat els controls, el nivell dels controls que es fan, especialment a final de primària. A mi això em preocupa molt. Em preocupa molt perquè aquesta és la base. I si volem un país de qualitat, un país de qualitat es ve amb gent de qualitat. I la gent de qualitat es fa des dels 0 anys fins als 25. I si això ho tenim mal plantejat, doncs llavors crec que tenim una mala peça al taler. I aquesta mala peça al taler o es resol, o aquí, doncs, bueno, continuarem vivint a la cua de no sé quantes coses, no? I els quants que hi ha, doncs, diríem, realment intel·ligents i gent preparada i tal, doncs se'n van a l'estranger perquè tampoc aquí no hi troben massa a fer.
Així que vostè, quan rep els alumnes, podríem dir amb 17, 18 anys que arriben a la universitat, els veu amb un nivell baix, en quins aspectes, principalment?
Expressió escrita, perquè clar, jo soc periodista, i llavors jo els rebo com a periodista, jo no sé, de ciències...
Matemàtiques exactes, matemàtiques, no sabria dir.
Però bueno, em diuen els de Telecos i tota aquesta gent d'enginyers i tal, que les matemàtiques no és precisament el seu fort, no? Però a mi el que em preocupa és que arriben els alumnes, per exemple, l'expressió escrita, perquè, esclar, si van a periodisme, en principi és gent que els hi deia que agradava una mica això d'escriure, no? Doncs hi trobo problemes, però greus, d'expressió escrita, greus en el coneixement de les llengües, i parlo en plural, de les tres llengües essencials que tenim aquí, i després també doncs, un problema de comprensió lectora. Jo diria un problema afegit ara, en aquest moment que estem vivint. falta de concentració. Els alumnes s'han acostumat a tuitejar, el Facebook, el no sé què, tal, xarxes socials...
A l'immediatesa,
tot molt ràpid. I el que tu no dius amb un tuit, ja no et segueixen més enllà del tuit. O sigui, el professor, quan explica alguna cosa i tal, si dura més de 3 minuts, ja no ho segueixen, ja necessiten... I els veus allà sota el banc intentar... Doncs, tens que treure els mòbils, tens que... Hi ha una lluita, sobretot al principi de curs, doncs, perquè els alumnes es trenquin la seva mania i la seva addicció. Tremenda, que a mi em sembla
addicció.
Que això és... La seva addicció a les xarxes socials i a les... I a la, això. Diríem que aquests són els principals eixos des del punt de vista de la meva formació, és a dir, soc periodista i professor de periodisme, però aquesta és la... Però vaja, això del tuit va ser a mi, he parlat amb altres professors, tots tenen el mateix problema.
Sí,
senyor Negre. Sí. No, jo cordialment discreparia una mica del company i amic aragonès sobre la contundència en què aquí pitjor que... No ho sé, ja ho veuríem. El que sí voldria anar és a un altre tema, i és tenim el resultat d'un sistema educatiu tremendament polititzat, en el que cada vegada que un fa govern es veu obligat a canviar l'ordenament educatiu.
Sí,
i això
no
és una calamitat que la ciutadania i les persones responsables haurien de dir s'ha acabat. Hem de fer un ensenyament pensant en el nano, el polític escoltant els pedagogs i després prenent la decisió.
Correcte.
Perquè és una acció de govern, i per tant, però sí que hi ha d'haver-hi...
De govern, però no de partits.
D'estat.
Veritat?
Permeti'm, no de govern, d'estat, rectifico.
No hi ha consens amb el tema de...
I per tant, aquí el que s'ha de propiciar, i ho hem de buscar des de les bases, ara que hi ha tota aquesta, diríem, corresponsabilitat del ciutadà, per dir s'ha acabat, i amb el tema educatiu, un pacte d'estat i una llei, i les guerres que no es facin a l'escola. Perquè el nano en surt perjudicat i aleshores hi ha un retrocés com a país.
Sí, sí, perquè surten persones...
Com a país econòmic i social.
Molt poc preparades.
Sí, ja sí, està,
sí.
No?
Sí, sí, estic completament d'acord amb el que diu el senyor Lluís Alegre, que ha de ser un pacte d'estat. Primer, qui ha d'informar, perquè són precisament els experts, són els propis mestres. Han de ser ells que diguin quin pla s'ha de seguir, bueno, informar, i aleshores l'Estat, els diversos partits, arriba a un acord. Perquè la situació que està explicant el senyor Salvador Aragonès, amb la que es troba el dia a dia a les universitats, trobo que és molt trist. Mm-hmm. I això ja ve d'abans. A mi fa uns anys m'explicava un mestre de... que ell, en teoria, era mestre de literatura catalana als últims anys, a el que era el COU d'abans, perquè hi ha hagut tants canvis, doncs em deia, Mireia, és que a mi em comencen la classe i al mes d'octubre encara no puc començar a donar literatura. Però com que no? No ho entenia. I em deia, no, perquè aquests nanos no em saben escriure, no saben sintaxi, diu, o sigui, fer un arbre, el de tota la vida, no en sabien. Correcte. Però com pot ser que amb 15 anys, 16 anys, i que aleshores, bueno... I m'explicava que al final es va haver de jubilar perquè li agafaven depressions, que, clar, que els nanos es graduaven i no sortien pas havent entès els llibres de literatura que havien de llegir. Gent que després se n'anava cap a carreres de periodisme, sí. De dret. Com és possible?
Gràcies, tenir, Mireia.
Sí. Té el suport.
Però és així.
És així, per desgràcia. Aleshores, hem de trobar un pla que duri sempre.
Ara, el que
el senyor Alegre.
Estic d'acord amb el senyor Alegre, que en aquest país hi ha hagut, a Espanya, vaja, hi ha hagut 8 lleis orgàniques d'educació amb 35 anys de democràcia. Això és impresentable. Clar. I que no hem sigut capaços de pactar, com han fet a Bèlgica, com han fet a tants altres països, no hi ha problema educatiu. Aquí hi ha un problema educatiu perquè, doncs, és un problema ideològic. L'educació s'ha transformat en un arma ideològica dels partits. I això és un desastre, perquè sí. Això afecta les generacions, diríem, futures del nostre país. No?
Sí, sí, és que això no,
i, a
no
més a més, cada canvi de programa suposa un desgavell per als alumnes que coincideixen.
I pel professorat. I pel professorat, que són els primers que...
Que pateixen.
Pateixen.
I que normalment no estan d'acord, i cada vegada que hi ha hagut un canvi, els propis mestres diuen aquest canvi va pitjor, l'ensenyament que rebran és més baix que l'anterior. En lloc d'anar cap amunt, que és el que ens convé, tenir persones ben preparades. Mm. És que és el futur, aquests nanos.
I anar, inclús amb el que és científic, a l'arrel de lo fonamental. Jo no diré com l'auca del senyor Esteve, quan amb l'estabet el portaven a escola i el professor diu, què vol que... el pare li diu poques coses, sumar i restar. perquè dividir, això ja li ensenyarà la vida. Llavors, avui en dia, quan un nano acaba l'etapa, diríem, preuniversitària, té un ventall d'ofertes que penso que és molt confós. I vaig amb el que deia el senyor Aragonès. Un dia, parlant amb un rector d'universitat fa uns anys, li vaig preguntar, va dir, vostè què aspira dels seus alumnes? Jo pensava que diria, pues, de tenir Nobel. No, no, a més, molt legítim.
Sí, sí.
Doctorants i molta recerca, i amb el temps, pues, tenir algun nom. I va dir, no, no, que quan acabin la carrera sàpiguen llegir, escriure i parlar. Que això vol dir molt, saber llegir,
això és
saber
molt.
Escriure i saber parlar.
Això és
dir, lo troncal per després poder parlar i generar corrents de
sinergies.
De sinergies positives.
Sí, home, però si això és cert. Podria saber llegir, escriure, parlar...
Sense desmereixer la ciència, que evidentment és imprescindible i necessària, no?
Home, però senyor Lerga, lo normal seria que això no ho digués un rector al acabar la carrera. I disculpa, que lo normal seria... Bueno, pràcticament quan un acaba, als 14-15 anys, un ja hauria de saber parlar, llegir, escriure...
Això ha empitjorat des d'aquella pregunta amb aquell rector.
Avui la notícia és que almenys el 15% dels alumnes d'FP de grau mitjà deixen els estudis al primer curs. On van aquest 15%
d'alumnes? Al carrer. Al carrer.
Que, a més, no hi ha feina.
No.
Ara.
No.
Per què? Per què deixen els estudis?
Bueno, deixen els estudis perquè s'han cansat d'estudiar. Així és de clar.
Però, en canvi, els que logren compatibilitzar allò que se'n deia el sistema alemany, però, bueno, al final, sí, ja, d'anar compatibilitzant el treball amb la pràctica... Això està donant resultats positius.
Això està donant molts resultats i, a més, no deixen els estudis, aquestes.
Exacte, perquè l'empresa que l'acull és el primer que l'anima a continuar i, per tant, hi ha un procés d'auto...
I, a més, l'alumne deu veure la practicitat del que està aprenent.
Exacte, exacte. Perquè en aquestes edats, que és l'edat adolescent, l'abstracció que els hi demanen, doncs, vull dir, quan tu estudies, no dius això perquè em serveix a mi, no? I normalment no es veu això perquè serveix. Per exemple, multiplicar, per què serveix? Sí, si alguna vegada... Però ja tinc la maquineta aquí, no ho sé. Llavors, aquest anar a les empreses, o aquest anar a les pràctiques, això és clau. Això no passa, per exemple, al batxillerat, perquè no hi poden anar a les empreses. I també hi ha moltes, entre cometes, de funcions, en el sentit que la gent que deixa el batxillerat, i on va aquesta gent? Pues no va enlloc. I espera un dia poder anar a la universitat i llavors fa segon de primer de batxillerat, tercer de primer de batxillerat i així. Per què? Perquè vol anar a la universitat? Perquè hi ha una mania de la gent que si no vas a la universitat sembla ser que doncs en aquest món no et mengis res, no?
No siguis ningú.
I llavors això és dolent, és dolent.
Abans el senyor...
Però també depèn dels pares, Crec que els pares aquí tenen molta culpa. Per exemple, els nanos que deixen l'escola als 16 anys, o l'escola, o la FP, o el que sigui, més igual... als 15-16 anys, una bona part també la culpa és dels pares.
També perquè hi ha una falta moltes vegades de motivació personal.
Sí.
Que també seria bo i bàsic que des dels propis centres, ja sabem que va més enllà del que és pròpiament lectiu, però els centres haurien d'intentar motivar els alumnes, enganxar-los d'alguna manera, no només el tema aquest de... Aviam, és molt bàsic, no? No només 2 + 2 = 4, sinó anar més enllà. Per exemple, ahir al dematí vaig anar a visitar una escola en el barri del Raval. En aquesta escola els professors...
El barri del Raval és un barri, pels nostres oients diríem, és un barri potser de lo més fluix que hi ha a Barcelona, més immigrants, diríem.
Correcte, sí. I justament una de les especificitats d'aquesta escola és que és una escola que el 90% del seu alumnat és immigrant. Uh-huh. Això ha afegit també a que hi ha un tant per cent discapacitat. Aleshores, va ser increïble, a mi em va agradar molt, a part de la visita a l'escola, parlar amb les professores. Vam estar parlant amb una que tenia un nano amb síndrome de Down. Aquest nano no era només el tema de síndrome de Down, sinó immigrant, i que els pares van i venen, o sigui, estan 2 mesos a l'escola, se'n van, tornen al cap de 3 mesos. Clar, són problemàtiques molt específiques. En una altra classe, un nen Asperger... I també amb una sèrie de temes, clar, doncs d'immigració, d'anar amunt i avall, ara a Ripoll, ara estan a Ribes, quan tornen a Barcelona el porten en aquesta escola. Aleshores, aquell professorat, aquestes mestres, eren increïbles. Se sentien aquells nanos pràcticament com seus. Aleshores, hi havia una motivació. Ens ensenyaven treballs de que havien fet l'any passat aquests nens i els canvis i les millores eren impressionants. Mm-hmm. O sigui, eren impressionants.
I se'ls sentien com seus, sí, els professors.
Que el sistema educatiu, mm-hmm, és molt important.
Mm-hmm. Bueno, i també crec que el ser mestre és un tema vocacional.
Exacte.
O hauria de ser,
no,
eh?
Si no, no hauria de ser, no hauria de ser el refugium peccatorum, no? Que moltes vegades doncs,
i no hauria
no troba,
de ser només
no troba feina.
Vocacional, perquè això també ens ho diuen els escriptors. Ah, com que això us agrada molt, guanyar-se la vida, això és un extra, no? Doncs amb els mestres també hauria de ser, si fos realment una carrera de referència, també els mestres haurien d'estar socialment una mica més acollits,
sí,
potser.
És que haurien, sí, d'estar molt més reconeguts.
Sí.
El model finlandès,
sí,
és una de les professions més reconegudes, la de mestre,
sí,
perquè, clar, educa la joventut, que són les persones,
correcte,
del demà.
Sí, sí.
Sí, sí, el Jordi Carretero ens diu que hauria de ser una de les carreres on es demanés més nota, no menys nota.
Estic d'acord, perquè els nostres fills, on passen la major part del dia, és a les escoles. Per tant, aquella persona acaba sent un dels seus punts de referència. Mm. Igual que ho són els pares, per una banda, l'altre eix que tenen durant tot un any és el mestre. Aleshores, el mestre ha de treure, o hauria de treure unes notes fantàstiques, no només a nivell lectiu, sinó també a nivell humà. Mm. Haurien de ser les dues coses. Una persona molt ben preparada lectivament, però també molt preparada humanament.
I amb l'època que un es forma.
Correcte.
Perquè passes 10 anys, quan en tens entre 60 i 70, té una importància, evidentment, però entre 5 i 15,
uf,
és,
sí,
fonamental. I sí, llavors fas que una persona sigui una cosa o sigui una altra.
Ara, jo a favor dels professors diria també que els professors es queixen a vegades de que els pares no segueixen. Mm. És a dir, ells ja coneixen bé el nano, sap el que li convé el nano, però els pares després no fan res.
Sí, no deriven, res, no deriven a les escoles.
Jo volia dir una cosa que abans...
O bé els hi treuen autoritat. Això també pot passar a vegades. Que
els professors,
que els pares treuen autoritat als professors.
Treuen el mestre i llavors el nano queda entre el pare i el mestre. Ja no
és un problema, és un problema d'avui, això, que es produeix. Jo volia dir una cosa, com un parèntesis, que a mi el que m'agrada molt del que abans ha dit el senyor Espadaler és que vol concertar les escoles de 0 a 3 anys.
Correcte, això m'ha encantat.
Perquè és que això... És que
això... Tema, el tema de les guarderies.
Guarderies.
És un tema clau per la conciliació, perquè sense guarderies, amb els horaris que hi ha avui en dia d'empreses, és molt difícil que una dona i un home,
sí,
pugui tenir família i seguir treballant habitualment.
Sí, però les guarderies...
Les guarderies n'hi ha poques
costen?
I
són caríssimes.
Són caríssimes.
Les guarderies només tenim dues opcions. Les públiques o les privades. No hi ha un terme mitjà.
Les públiques n'hi ha molt poques.
N'hi ha.
Les públiques n'hi ha poques, també són cares.
Bueno,
per la gent que necessita...
Clar, el que passa que avui en dia hi ha tanta gent que ha vingut doncs, d'on sigui, aleshores, bueno, en una família que treballi una persona, moltes vegades, depèn de quin sou sigui d'aquesta persona, ja no pot accedir a la pública. Aleshores, ja has d'anar a la privada. I les privades és desorbitant. Aleshores, hi ha molta gent que no ho pot pagar.
Aleshores,
l'hem parlat
de preus,
quan entra...
Mireia?
Sí, mira...
Entra,
molt barata.
Entra...
Sí. Mira, perquè sigui bona i bé i estiguis tranquil... Mm-hmm. Tot el dia, parlo amb el dinar inclòs i tal, parlem de 500 euros. Un moment. Aleshores, hi ha escoles...
Al mes, eh?
Sí, 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 al mes. Hi ha guarderies... Estic parlant de guarderies també que estan fent anglès i estan fent natació. O sigui,
bueno,
tot
això ja és...
No, en plan... No, normal. Avui en dia hi ha moltes guarderies que ho fan. Una guarderia que et guarden... O sigui, dins de l'àmbit de les guarderies... Parlo de privades, no estic parlant de la pública. De privades pel fet dels preus. Hi ha les que merament guarden o les que també eduquen. Mm-hmm. Fan que els nanos treballin, els ensenyen, estimulació, tot això. Llavors, les que guarden, estem parlant d'uns 350 euros al mes. Les que hi ha els nanos, fan tota una sèrie d'activitats, fan com una mena de disciplina cada dia, vull dir, de tal hora a tal hora fan X, van aprenent a rentar-se sols les mans, aprenent autonomia, doncs tot això, amb el dinar inclòs, et surt per uns 500 euros.
Clar, 500 euros
és impressionant.
Dia, estem parlant que el sou bàsic està als 600 euros. És a dir, és pràcticament un sou bàsic.
Sí, però ja, jo m'agradaria anar una mica a la font. Costa el que val. I hem acabat, ara fa una estona estàvem parlant que volíem que el mestre estigués prestigiat socialment i naturalment des del punt de vista retributiu. I llavors sumes i restes, sumes i divideixes, sí. Surt el que surt. I llavors hauríem d'anar a aquest pacte que fa un moment tots estàvem d'acord i molta gent hi està d'acord, no? D'un pacte escolar. D'un edifici que és important, la teulada o els fonaments. Els fonaments no es veuen. Tothom dirà els fonaments. Bueno, doncs llavors hem de veure això que costa i llavors fer l'esforç entre tots.
Aleshores...
Buscar la col·laboració pública i privat. Uh-huh. I, per tant, treure'ns la vena de dretes i esquerres, públic, privat. No, és un servei a la societat i aquí hem de sumar esforços.
Uh-huh. Però per això mateix és tan important aquesta proposta que ens fa el senyor Ramon Espadal. És bàsic això que ell diu. Dir, ni el públic ni el privat concertat. Per fi sentim això. No només de quan ja són els nanos més grans a partir dels 4 anys. Aquests de 0 a 3 anys que se'ns ofereixi aquesta possibilitat. Vaja,
les
això és meravellós.
Han de ser per tothom i aquí tothom hi ha de poder cooperar.
Sí, sí.
De fet, fins i tot els que encara ens estem posant amb aquest tema dels nens i tot això, a vegades un dubte si l'escolarització és obligatòria a partir dels 3 o dels 6, perquè a Catalunya és tan habitual portar els nens a partir dels 3 anys que és quasi com obligatori. I com explicava el senyor Espadaler, no és obligatori, però s'ha aconseguit a Catalunya que pràcticament sigui unificat.
Sí, avui en dia, per sort, està molt normalitzat de que els nanos vagin a les guarderies. Aviam, no parlem dels que comencen a anar amb 4 mesos. Hi ha qui els porta perquè no té més remei, lògicament. Mm-hmm. Vull dir, ha d'integrar-se al món laboral, que, perdoneu que faci l'apunt, tampoc em sembla correcte que una dona hagi de començar a treballar els 4 mesos d'haver tingut una criatura.
Això és un desastre.
Això és horrorós. Si la dona ho vol, perfecte. Jo vaig tenir el meu primer fill i al cap d'un mes i mig estava treballant. Però perquè jo ho volia. Però amb aquest tema...
Volies i podies.
Clar, volia i podia, correcte.
Les circumstàncies són molt...
Volia, podia, em trobava bé, no hi havia... El meu fill també era molt bo, podia portar-me a treballar, cap problema. Però no pot ser que s'obliga la dona. Hi ha dones que els 4 mesos no estan recuperades o que tenen un lligam molt fort amb els seus fills.
Exacte.
En aquí estem
a la cua. O que estan donant únicament de mamà, no?
Clar.
A mi em fa molta gràcia perquè es recomana des de l'OMS que es doni de mamà durant 6 mesos exclusivament. Però poder-ho combinar
com es fa?
Amb el mercat laboral és una mica difícil.
Aleshores, precisament, una de les mesures que està demanant també el senyor Espadaler és el fet de que les dones puguin augmentar el permís de maternitat a un any. Per tant, aquí ja també començaríem a ser una mica europeus.
Exacte.
Eh? Ja aniríem una mica bé. Igual que el tema de la paternitat. Amb les setmanes aquelles de la paternitat, aquí també es va haver de lluitar molt. Realment, avui en dia, els que hagueu tingut nets o fills... A veure, quan el pare torna a començar a treballar... Dius, ostres, falta una miqueta de temps. Mm-hmm. Doncs també s'està proposant de que s'augmenti el permís de paternitat. Tot això facilitaria molt les coses. La conciliació, tot plegat, aniria molt bé. I aleshores els nanos podrien començar a anar a les guarderies amb un any i mig, que sí que crec que és important de cara a, de la manera que hem començat el programa parlant de les escoles amb les adaptacions. Mm-hmm. Aquesta setmana i la propera setmana d'adaptacions dels infants d'aquí de Catalunya a les escoles. Quan comença l'escola dels grans, l'escola que ja tenim concertada, públic, privat, tot això... És impressionant aquests dies que estic precisament visitant escoles i veient com reaccionen els nanos. Les professores de P3, que és l'any que ells comencen l'escola de grans, les professores m'explicaven, a mi i a més gent no ens explicaven, les diferents reaccions dels nanos. Al principi, quan ells porten ja 2 o 3 dies i veuen que allò ja va en sèrio, que allò no és només que anem un dia una estona a jugar, sinó que allà es queden i van un dia i un altre i un altre... Sí que en algun moment, bueno, algú es posa trist, algú plora una mica, però que clarament en totes les classes i a totes les escoles que es fa com 2 grups, a nivell del professorat, no?, psicològicament divideixen, entre els nanos que ja han anat a guarderia, que ja tenen una dinàmica un dia a dia, i els nanos que no han anat mai i amb 3 anys encara no s'han separat mai dels seus pares o de la seva família de casa seva. Per tant, hem d'incentivar el tema d'anar a les guarderies amb 2 anys.
Respecte al tema del permís de maternitat i paternitat, jo volia preguntar-los, i això, des de les empreses, com es viuria d'ampliar el permís de maternitat?
Se les hauria d'ajudar,
precisament
fonamentar.
Jo veig que per una empresa, i cito, per exemple, doncs, en aquests moments una empresa periodística, I crec que, doncs, per exemple, aquí la Carla Gràcia doncs, podria dir alguna cosa. Una empresa periodística no ajuda que una persona doncs, de pronta deixi de venir i al cap de 4-6 mesos doncs, se despenja i diu ara torno. I com tornes? El problema és com tornes. Fent la mateixa feina que feies abans, ja han canviat les persones, han canviat les fonts d'informació, han canviat... és molt complicat. Si és que estàs en un periodisme de frontera, cuidado. Si estàs en un periodisme doncs, de taula, no hi ha cap problema, no? Però sí que un periodisme... En altres empreses, doncs, no les conec tant, però per el que jo sento dir, i això doncs, em remeteixo el senyor Alegre, que en sap més que jo, doncs també cau... O sigui, jo crec que el treball no està pensat perquè una dona sigui mare. Crec que el treball està pensat per altres coses, no? I doncs, i l'actitud psicològica, a mi sempre l'actitud psicològica de la dona, abans de casar-se i després de casar-se, o abans d'emparellar-se i després d'emparellar-se, canvia radicalment. Totes volen allò, el top, i a més són autènticament cèlebres i fantàstiques i tal, doncs al principi, doncs abans de casar-se, no? I després ja busquen l'horari continuat, ja busquen altres qüestions, no?
Prioritzen altres valors.
Prioritzen altres valors, Però doncs allò que les veus superllançades i tal, i dius, bueno, aquestes ara em traurà totes les castanyes del foc i tal, allò, I dius, va, ja hi som. I després, doncs, notes que hi ha un canvi que va fluixant, no? Dius, què ha passat aquí? No? Doncs es vol casar o es vol emparellar. O no? Llavors ja té una altra prioritat en el seu món. Llavors diu, bueno, jo, doncs, en fi, m'agradaria més, doncs, horaris continuats o tenir uns horaris tal. Canvia. La psicologia de la dona canvia.
Però deixen de ser efectives i professionals?
No, això no.
Potser són menys ambicioses.
Menys ambicioses, exacte.
No, més ambicioses no. Les prioritats... Tothom té unes prioritats, i llavors pot ser que hi hagi prioritats que canvien. Jo aniria al tema, una empresa que vol que la gent estigui contenta. Per què? Per poder complir el seu servei, que és mitjançant produint o prestant un servei, oferir a la societat algo que t'ho compren, i llavors tu ho cobres, i amb això pots crear llocs de treball, a vegades invertir...
Tant de bo, tant, senyor Alegre,
és una suma...
la gent veiés el món així, des d'aquesta perspectiva.
Des que em sembla que és així. Mm-hmm. Una empresa és una font de generació de riquesa.
Jo diria que el senyor Alegre el que està presentant és una empresa d'èxit.
Mm-hmm. No?
Perquè jo penso que les empreses que ho fan d'una altra manera i busquen explotar i tot això, doncs...
Bueno, doncs la gent està desmotivada,
sí, desmotivada
i la gent
s'ha... Això no funciona.
Resulta que tenim un mal producte, no? El que tens és un... ha generat un mal equip. Per tant, jo crec que el que es tracta és de sumar interessos i veure en cada moment tothom quines prioritats té.
Clar, perquè al final, és a dir, un any en la vida és un any, són 12 mesos, és un temps, no? Però al final la carrera d'una persona que potser treballi plenament per una empresa i generi tota aquesta riquesa, potser tampoc és tant.
Bé,
temps.
S'ha de buscar, també, en un any poden canviar coses, no? I per tant, s'ha de buscar la suma d'interessos.
La manera de casar-ho tot plegat. Sí. Jo crec que si des de l'Estat s'ajudés i es bonifiqués el 100% de les quotes de la Seguretat Social per incentivar que les empreses contractessin a dones que han tingut fills o dedicat el seu temps a la família, perquè no és només el fet d'haver tingut fills, sinó això de portar a l'escola, no portar a l'escola, sí, d'on traiem els diners, si aconseguíssim la bonificació del 100% de la Seguretat Social, estaríem també conciliant. De la mateixa manera que s'impulséssim el teletreball. Els primers anys, les dones poder treballar des de casa amb el telèfon, amb l'ordinador.
Horaris flexibles.
Correcte.
Buscar interessos.
Sí, sí.
M'agrada molt, totes les propostes que plantegen, i més en aquest moment. ens hem d'acomiadar, però el primer plusvàlua de la temporada el retrobarem en altres programes ben aviat, senyor Agonès.
No.
Deia algú?
No.
Ah,
perquè
el veia amb ganes de dir més coses.
No.
Bueno, a mi m'ha fet molta gràcia el que deia el senyor Agonès de que les dones, arrel de tenir parella, canviem. No estic d'acord. Jo crec que és potser al cap d'un temps de tenir un fill.
No.
Que podrem... reestructurem els horaris.
Podem recollir aquest tema.
Tinc experiència.
I en parlarem en el proper programa. Sí, sí. o en el programa que dediquem a la dona, que sempre
molt bé,
en tenim. Doncs moltes gràcies, senyor Lluís Alegre, senyora Mireia del Pozo, senyor Salvador Aragonès, per ser amb nosaltres. I, com saben els nostres oients, moltes gràcies al nostre tècnic Jordi Carretero, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i a l'Agència del Consum, l'Agència Catalana del Consum. Ens retrobem no dijous vinent, perquè és la Mercè, i tindrem un programa especial, no serà de tertúlia, serà un programa sobre educació. Serà l'altra setmana que seguirem retrobant-nos aquí amb la tertúlia del Plusvàlua. Moltes gràcies, doncs, i fins dijous vinent.
Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
No hi ha res de més interessant que la conversa de dos amants en un profund silenci.
Achille Tournier, escriptor.